Un, dos, tres, quatre, cinc. Com tots vostès saben, amics de Castellonaries, la passada setmana va passar del temps a l'eternitat l'il·lustríssim senyor Eduardo Codina i Armengot, exalcalde de Castelló, component destacadíssim de la Societat Castellonenca de Cultura i, sobretot i per damunt de tot, un excepcional castellonenc, un gran sabut de Castelló, com la gent sol dir en plan clàssic, a eixos homes benemèrits que continuen quasi en un plan ja de pur milagre, com reconeixia fa poques dates, fa poques fetges Jaume Nós en la pròpia necrològica d'esta figura que ara apareix, quasi com un milagre, la publicació de coses tan importants com és el butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura. Una de les millors exemplars coses, quizà la millor de tot el País Valencià. I això ho diem sense ningú alarde de triomfalisme ni de castellonarisme. Ho diem perquè és cert i perquè hem sentit dir-ho fora de les nostres fronteres provincials. Per a que es parle d'esta figura desapareguda, tenim front al micròfon del nostre programa el redactor de Castellonaries, el redactor d'aquest programa, doctor Joaquín Campos i Herrero. Joaquín Campos, una vegada més, ve a portar-nos la llesqueta en mel de la seva paraula i a parlar-nos en aquesta oportunitat a títol pòstum de qui era Eduardo Codina i Armengot. Joaquín, bona vesprà. En quines circumstàncies vas conèixer tu a Eduardo Codina? Com arranca la teua relació amb ell?
Arrel precisament dels treballs que he degut de fer en relatius a la Mare de Déu de Lledó. Entonces, Eduardo era un home que, seguint jo la pista del boletí, havia trobat que tenia diverses coses molt interessants fetes i, sense pensar-ho més, em vaig posar en contacte amb ell. Tot va ser cordialitat, tot van ser facilitats i, a més, és un home que ha seguit la meva evolució en aquestes investigacions que hem anat fent i inclús m'ha apoyat moltíssim. I ara, últimament, jo no sabia que estava malalt i quasi per pèls no me va agafar tocant-li per telèfon a sa casa perquè ens havien de veure precisament un dia d'estos per aclarir la pròxima entrega al boletí dels capítols que anem donant sobre l'aspecte mitològic de la Mare de Déu de Lledó. Per a mi va ser una gran sorpresa i una vegada més pues, te dic que la meva relació amb Eduardo partís del boletí de la Societat de Cultura.
Com va acollir Eduardo Codina el teu treball, la teua eixa tesis tremenda, eixe treball tremenda d'investigació que has fet i que ara, gràcies a Déu, per lo menos en el butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, està sent deguda i dignament divulgat. Com va acollir Eduardo Codina el teu treball?
Pues Eduardo, junt amb don Àngel Sánchez, van ser les dues persones que no em van posar ninguna trava en absolut. Jo una vegada tenia ja uns datos segurs, uns datos que difícilment se podien refutar, vaig creure en el deure de comunicar-ho a l'Ajuntament. I llavors vaig convocar a Eduardo, a don Àngel i d'altres personalitats i va haver qui va dir que ja que s'havia començat això, que convenia que intervingueren també d'altres personatges per a veure quines coses se podien matisar o per a veure també si coincidíem o hi havia punts de divergència. I entonces Eduardo, que era un home que coneixia molt bé el panyo i coneixia molt bé els personatges que m'havien ajudat precisament en la investigació, va dir: senyores, detrás dels noms d'aquestes personalitats d'investigacions científiques que hi han participat, creiem que no es pot arribar més a lluny. El que hem de fer és aprofitar que hi ha una persona que té interès, ajudar-la en tots els aspectes i procurar que aquesta cosa sortisca endavant, com així n'ha sigut fins ara.
Com així n'ha sigut fins ara, efectivament. Després d'unes tenebres molt pintoresques, després d'unes gestions i contragestions, la teva obra ha sorgit a la llum del dia i està sent comentada, com no, en universitats nacionals i internacionals. D'això parlarem en una altra oportunitat. Cenyim-nos ara a la personalitat que estem evocant. Eduardo Codina, en la postguerra, va tindre una part principalíssima en la recuperació dels restos de la imatge de la Lledonera destruïda en temps de revolució, en temps d'acelerador de revolució en el santuari de la Madonna Santa Maria de Lledó. Quina va ser la seva participació directíssima en la recuperació d'estos restos?
Mira, ell ha tingut molta intervenció directa en la cosa del santuari i com sabien que també estava en la Junta de Recuperació del Tesor Artístic i tal, qualsevol notícia que hi havia d'alguna cosa que es trobava i que feia olor a art, pues, com, immediatament li ho comunicaven. Va passar un dia per casa d'un sabater i va veure que per a rematxar les soles de les sabates, si és que li havien de posar algun clau, tenia un pedestal que allò estava bastant treballat i tenia la cara d'un angelet. Immediatament va ser identificat pel pedestal sobre el qual s'apoyava la imatge de Santa Maria de Lledó i que era de la mateixa peça de marbre que era ella. Van començar les gestions i no sé qui va ser, ara no recordo en aquest moment el nom, i va dir, escolta, don Eduardo, allà a la pedrera hi ha, a la perrera de l'Ajuntament, diu, hi ha dos trossos que pareixen d'una estàtua, vinga vostè i a veure si ho trobem. Diu, xe, diu, i ahir que me'n vaig jo i me trobe que era la Mare de Déu de Lledó. Diu, no ho vaig traure en professor perquè no tenia peanya, però les llàgrimes me corrien per la cara que no les podia parar.
Una bonica i més que emotiva anècdota de don Eduardo Codina i del seu fervor castellonero. Després d'això, en l'any 43, don Eduardo Codina publica una obra molt significativa dins d'aquest tema mariològic. És Notes per a una iconografia. Què destacaries tu d'aquesta obra? La importància que pot tindre la història general del santuari de la patrona.
Jo destacaria d'aquesta obra el fet de que és el millor esquema que es pugui fer per a continuar un estudi iconogràfic de la Verge de Lledó. Eduardo parla de l'evolució del mantell, de l'evolució del brodat del mantell, de les raons perquè el mantell és d'esta manera i no n'és d'una altra, de les rajoles que hi ha esbargides per tota l'horta en dibuixos de la Mare de Déu. En fi, allí es tracta tot. Eduardo va fer, ja te dic, un treball que era un esquema. Ell sempre tenia il·lusió en completar-lo i publicar-lo en fotografies en color. Jo mateix l'any passat, una vegada ja se va retirar, li vaig portar dos fotos fabuloses d'unes altres rajoles que ell desconeixia i que teníem en uns carrers del Grau. I me va dir, diu, mira, diu, tinc moltes ganes de pegar-li una miraeta a este treball, retocar algunes coses, ampliar-les i a veure si el publiquem per a quan Lledó sigui basílica. Total, que la cosa ha quedat en una il·lusió que ells han portat al cementeri. Lo important seria que nosaltres la replegàrem i algun dels nostres joves valors, gent dedicada a la història i a l'art, pues, ampliar el que Eduardo volia ampliar o creia que es podia ampliar, i ara, en motiu de les festes basilicals que celebrarem al mes de maig, sense ningú dubte, podia sortir i enriquir el nostre patrimoni cultural i històric.
Quizá Eduardo Codina, des de la Glòria, s'estigui sorprenent en aquestes hores d'una afirmació rotunda que acabes de dir tu en aquesta contestació. Sense ninguna duda, sense ningú dubte, de veritat, que ja n'hi haurà basílica per a les festes de maig. Amic Joaquín Campos, pots adelantar algo?
Bueno, hi haurà basílica si els de Segorbe volen que la hi hagi, perquè resulta que tot està supeditat a que en la catedral de Segorbe se passen les reformes que sí ja tenim fetes en Lledó, que són unes premisses que havia exigit Roma. Per lo demés, no és a soles que no hi hagi ningú problema, sinó que Roma té ganes ja de donar el títol i està esperant que se li envien les fotos en aquestes menudes reformes. El que passa és que avui per avui allà ningú s'ha manejat i no sabem si la força l'haurem de fer de Castelló. I entonces crear unes enemistats o crear problemes que no seria precís crear-los, però front a la passivitat d'ells, pues no sabem què és el que passarà. Però la cosa està aixina.
Sí, la cosa està aixina i esperem que tots en Santa Germanor se solvente, perquè, per supost, així tot el món està esperant el títol de basílica per a Lledó. Esperem que tots se solvente i que l'esperança, que és el que sempre en totes molt manté, se convertisca en realitat. Passem avant. En esta evocació de don Eduardo Codina, ell també va publicar un llibre que ha estat en els llavis de molts castellonecs i concretament ara, arrel de la seva mort, a raïs de la seva mort, així també a molts comentaris. És el llibre de coses notables del padre Rocafort, de fraire José Rocafort. Què aporta don Eduardo Codina en esta reedició, en este recull del llibre de coses notables del padre Rocafort?
Aporta per a mi dos coses fonamentals. La seva radical sinceritat i el seu radical ànimo en valorar les coses petites de la història. Eduardo Codina, com a historiador, no és l'historiador dels grans fets, sinó l'historiador de la vida de cada dia, dels fets menuts que fan gran història. I entonces això és el que retrata el llibre. Segons ell diu en la introducció del llibre, havien hagut uns altres senyors, Balbàs, per exemple, que se n'havia aprofitat d'este manuscrit que estava en l'arxiu de Castelló, aprofitant datos escrits pel pare Rocafort i sense tindre tan siquiera la dignitat de nomenar la font d'on els havien pres, i màxim quan inclús moltes coses havien sigut copiades literalment. Eduardo no va fer això. Eduardo va veure que era un llibre que era la crònica d'un segle molt important de Castelló, una crònica molt, molt especial, en un sabor molt genuí, i entonces la va donar a conèixer, i la va donar a conèixer en tota la categoria que la pugui donar un investigador de la seva talla, posant notes, posant aclaracions, i des de luego enaltint la figura d'aquell gran coronista que va ser el pare Rocafort. Jo t'he seleccionat uns trossos, si tu creus que són oportuns que els reproduïm així en el programa, pues la gent podria comprendre una miqueta més la personalitat d'Eduardo. Donat que Eduardo tenia esta veneració per les coses menudes, per la història, no? Diríem, del pare Rocafort, que pot resumir d'alguna manera el què de la seva veneració i per la història i de la intenció que ell posava a l'escriure.
Pues creiem molt oportuno que mos selecciones alguns passatges, alguns breus passatges d'eixe llibre per a que a l'oient arribi la vibració íntima d'este costumisme, d'estes gens i d'esta terra que don Eduardo Codina Armengot va saber posar també en el recull d'estes coses notables del padre Rocafort. Aixina que quan vulguis, la paraula altra vegada és teua.
Bueno, jo vull que advertir que este llibre està escrit en tota la coventor, diríem, que podia portar un castellà del segle XVIII en mans i en boca d'un home no massa cool conforme era el pare Rocafort. Entonces, Eduardo, això ho respecte, i sentirem algunes expressions que potser pues, mos fan riure una miqueta. Mira, este és el punt 118, el primer que tinc, que diu lo següent. En el día de San Roque de este año de 1794 no se pudo hacer la procesión general como es costumbre en esta villa de Castellón por motivo de estar lloviendo y tronando casi toda la tarde, pero la hicieron en el siguiente día que era domingo y asistieron comunidades y oficios como siempre. Fixa't tu quina cosa més senzilla, que qualsevol crònica i història passa desapercebuda, però així queda reflexada com un dato simpatiquíssim, un dato ameno i un dato que també fa història important. I tenim capítols que són d'un altre calibre i important també, si vols, en la vida del nostre poble i una miqueta més esplendorosos. Per exemple, és el punt 407 que parla de la mort del bisbe Salinas. Diu així: entre 7 i 8 de la tarde del dia 11 de junio de este año murió en el Palacio Episcopal de esta villa de Castellón de la Plana el ilustrísimo señor obispo de Tortosa, don Fray Antonio Josef Salinas y Moreno, de 83 años, religioso Francisco de la Regular Observancia, de quien se habla en muchos párrafos de este libro. Se le hicieron las exequias acostumbradas, como se nota en el pontifical de obispos. En la tarde del día 13 fueron las comunidades de esta villa a dicho palacio y en diferentes horas cantaron, en diferentes tiempos en presencia del cadáver, los capuchinos vísperas, los franciscanos un nocturno, los agustinos dos nocturnos y los dominicos tres nocturnos, y convocados los clérigos para la mañana del día 14, cantaron los laudes, los que concluidos y dispuesto todo, revestidos tres canónigos y asistiendo otros tres, todos de la catedral de Tortosa, vaxaron el cuerpo y salieron del palacio dando la vuelta por la calle de Villamargo a la del Gin, y entrando por el coll de Balaguer salió a la del medio y vaxando por el Cañaret y la Enseñanza a la calle Mayor prosiguió el entierro hasta el convento de las monjas claras, en donde se le cantó una misa solemne en música y predicó el señor canónigo magistral de dicha catedral, doctor Ortells, y lo sepultaron en la iglesia de dicho convento. Requiescat in pace.
Curiosa nota, important nota, per supost, la de la mort del bisbe Salinas. Joaquín, alguna faceta més que en este moment convingui recordar de don Eduardo Codina i Armengot en este comentari homenatge pòstum que li està dedicant Castellonaries?
Mira, la seva vinculació al boletí, conforme tu has dit al començament, i jo convidaria qualsevol persona que tingui interès per aquestes coses que pegui una miraeta als treballs de don Eduardo, són bastants nombrosos i són molt interessants. En el tomo 18, en el tomo 22, en el tomo 24, en el tomo 40, apareixen coses d'ells que val la pena llegir. I a part, ja per acabar, tan sols ressaltar, o quasi podia emular, paraules d'aquella necrològica tan bonica que li va fer Jaume Nós, una necrològica tan falta d'encensos però tan sencera que me pareix que és la millor definició que s'ha fet d'Eduardo, un home sencer, un home amant de Castelló, un home senzill, un home en certa manera tímid, però entregat i donat obertament a qualsevol que el necessitava.
Aixina ha sigut, aixina va ser la vida i l'obra de don Eduardo Codina i Armengot, erudit, alcalde de la seva terra i sobretot i damunt de tot un gran castellonenc, un gran excepcional castellonenc al que encara recordem nosaltres, els que ja no som tan jovens, en aquelles gales inolvidables de la revista Parlar Clima, per exemple, en els anys de la seva alcaldia, encalanant de primors en la seva docta paraula les pàgines finals de la gala madalenera en presència de les reines de festes d'aquells anys, de les dames de la ciutat i de les madrines de les gaiates. L'alcalde de Clima, com entonces va ser batejat, per així a dir-ho, perdonem-nos vostès el pla de l'expressió, per als redactors de la revista Parlar, l'alcalde de Clima i va ser també després, en una etapa inolvidable, paladí del centenari de la Santa Troballa de Madonna Santa Maria de Lledó, alcalde d'aquella commemoració que va saber tindre a personatges col·laboradors tan importants com un altre alcalde també molt plorat actualment, com Carles Fabra, com també, ja que remitir-se altra vegada a la paraula i a l'escrit de Jaume Nós, va ressaltar Jaume Nós l'altre dia en les pàgines de Mediterrània. Tot això i molt més ha sigut Eduardo Codina Armengot per al nostre poble. Tot això i molt més li agraïm ara, avui en dia, els que tan sols podem ara mateix pregar per ell als peus de Madonna Santa Maria de Lledó per a que ell va fer tant i a la que ell va dedicar tantes hores inolvidables. Joaquín Campos i Herrero, el doctor Joaquín Campos i Herrero, ha estat durant els últims minuts en esta pàgina pòstuma commemorativa que Castellonaries li ha dedicat. Gràcies, doctor Campos, una vegada més, per el teu pas, per este programa, llevant-te hores, quizà molt importants, d'estudi i de descans, en esta breu estància teua, en la capital de la Plana, i concretament en el teu entranyable i benvolgut grau de Castelló. Gràcies, perquè una vegada més has sabut portar la serieta plena de coses bones, de coses substancioses, per a este programa de tots, que per supost també és, en primer lloc, dels homes sencers, al sa i al pla, com són els graueros, com és Joaquín Campos. Gràcies, bon amic.
Sí, jo tan sols voldria afegir quasi una última voluntat d'Eduardo. L'última vegada que el vam veure estàvem en Josep Miquel Francesc, el secretari de la cofradia, i ens va deixar l'acte de la coronació de la Mare de Déu que a ell li havia arribat mitjançant la seva tia Joaquinita Cazador. I ens va dir que quan ell moriria tot això aniria per al Lledó. Tot això i altres papers que tenia referents a aquesta devoció. Seria interessant que la família ho tingués en compte i aquestes coses que per a ells ho posem que té un valor incalculable, més valor té encara per al poble de Castelló i seria pues, fabulós que dins de l'arxiu de Lledó la collita que ha anat fent Eduardo d'aquestes menudes però grans coses puguen ser patrimoni de tots, patrimoni del seu poble de Castelló.
Patrimoni de tots pot ser en la bona voluntat de tots. Estem segurs que Eduardo Codina i Armengot, des d'un finestroner del cel, com diria en aquesta oportunitat el també inolvidable Pepe Barberà, eixe altre gran apòstol que va ser Pepe Barberà, pues aprovarà en el seu vistiplau esta suggerència que no és res més, res menys, que seguir el que ell va dir en vida davant d'uns homes tan entregats a Lledó com són el doctor Joaquín Campos Guerrero i Josep Miquel Francesc i Camós. Punt final i seguís Castellonaries.